en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens fem grans, però el fet de tenir la vara al costat o l'amenaça de ser sancionats ens ajuda a mantenir l'ordre. El que acabo de dir és una mica tal què, dius, ostres, el Cruz, què te passa? Bé, és el que passa a la carretera. El que passa a la carretera, parlo d'un concepte general, de conductors, no de tots, evidentment, però hi ha alguns que creuen que estan en un ral·li. Quan van per l'autopista, no és difícil trobar notícies de conductors enxampats a 100 i pico, 180 km per hora, 200 km per hora en autopista, de tant en tant, una d'aquestes notícies van sorgint, no? Ja no només en autopista, sinó en carreteres secundàries. Per això està l'efecte dissuasori dels radars. Que ho tenen. En principi, el concepte és que siguin dissuasoris. Però on està la línia entre la dissuasió i la recaptació? Aquest és un què que, en funció de qui preguntis, diuen una cosa o hi ha una altra. Bé, us donaré una notícia de campions, una notícia de top one, una notícia que, sobretot, els que viuen o residiu a la província de Barcelona, estareu supercontents, perquè la província de Barcelona és on més radars hi ha de tot Espanya. No, de Catalunya no, de tot Espanya. De tot Espanya. Atenció, perquè, catalans, us donaré una altra notícia que us posarà també molt contents, encantats, perquè el radar que més multes posa... No, no està a Barcelona. Barcelona és on hi ha més radars, però no està el radar que més multa. El radar que més multa de tot Espanya està a Tarragona, a la província de Tarragona. Concretament, ho tinc aquí, el quilòmetre 325 de l'AP7, que és el tram entre Ulldecona i Amposta, a les Terres de l'Ebre. Allà. Aquest és el punt on més multen. Quantes multes diàries posa aquest radar? 185. Bé, amb tot això i els radars que hi ha a Catalunya, hi ha 714 radars a tot Catalunya, 482 fixes, 174 de semàfor, d'aquests que es posen que et fan la foto, saps? Aquests que pop, passes el semàfor, pac, et fan la foto. Aquí a la ciutat de Barcelona hi ha uns quants d'aquests, eh? Que tela, d'això en parlarem. I 58 de tram. A vegades, en trams que dius, i per aquí, per què en una direcció puc anar 80 i en altra direcció puc anar 60? És un d'aquests misteris que passa, per exemple, a la Ronda de Dalt de Barcelona, que en funció de la direcció que en vagis, en el mateix tram pots anar a 80 o a 60 en funció de la direcció. No sé, suposo que algun motiu hi haurà. El cas és que aquests radars han de ser dissuasoris. Això és el què. Però moltes veus diuen que no, que és una qüestió recaptatòria. Per què? Doncs perquè si fos dissuasori, hi hauria allà algú que et pararia i et diria, ei, no solament tiene usted una multa, sinó que a més té una advertència. Això és el que diuen moltes persones. I per ser dissuasori s'han d'estar ben senyalitzats, perquè la gent ho vegi. Parlarem dels radars i de la situació dels radars, sobretot a Catalunya, en aquest cas, a casa nostra, i de seguida parlarem amb la Yolanda Canales del tema. Bon dia, sóc el José Miguel Cruz i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps que ens espera. S'espera alguns ruixats a punts del Pirineu, especialment a l'extrem nord, que al llarg d'aquesta tarda doncs, serà probable que arribin altres punts del terç nord, no? Sobretot a l'interior del quadrant nord-est cap a terres gironines. A més, no es descarta altres punts de la Catalunya central, uns ruixats que queixaran, no? Però seran d'una intensitat doncs, molt minsa, en aquest cas, i no s'esperen doncs, grans pluges que ens ajudin en aquesta sequera. Els núvols, ja veieu que tenim un cel prou ennuvolat, i així seguirà durant tot el dia. Possiblement s'obrirà alguna clariana cap a Ponent, cap a Lleida. I les temperatures a l'alça. Temperatura màxima lleugerament i moderadament més alta i continuarà així durant tota la setmana fins a arribar a sostres de cara al cap de setmana, on tindrem unes temperatures dignes de ple mes de juliol. Aquesta és la situació. I el que seria una bona notícia, si tens vacances, es converteix en una terrible notícia quan estem en plena sequera i això no apunta que millori. I el trànsit. Anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en general parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, tret d'una incidència que trobem a l'autopista AP7. a l'altura de Llinars del Vallès. Hi ha només un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, i en aquests moments 4 quilòmetres de cua per un accident. Abans d'això, la mateixa autopista T7, Aigua Viva, hi ha el carril esquerre tallat, s'està fent reparació de danys d'accident que va haver-hi ahir. En aquest cas, no hi ha aturades en aquest punt. I com dèiem, a la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment, això és tot el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir...
Uau, per fi tenim un rècord. Barcelona, província de Barcelona, és la província que té més rades de tot Espanya. Està molt bé, això, eh? Tot això depèn del Servei Català de Mossos d'Esquadra, que són els que s'encarreguen del trànsit. Insisteixo, en principi, un radar és com quan trobes un cotxe patrulla dels Mossos. Moltes vegades, quan parlàvem amb la Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, ens explicava la necessitat de la mera presència d'aquests cotxes dels Mossos a les autopistes o carreteres, ja feien un efecte dissuasori en els conductors. Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I tenen aquest efecte dissuasori els radars?
Doncs, segons les dades, no, perquè cada vegada també, efectivament, es posen més multes. Llavors,
correcte,
és que alguna cosa no està funcionant. Tenim, bueno, aquest rècord de Barcelona, però és que Catalunya, anava a dir que és una de les comunitats autònomes, no, és la que més radars de tot tipus té, de tram, fixos o de semàfor, i per tant és una de les que més multa, per no dir la que més. Vull dir, en aquest sentit és més difícil fer aquesta comparativa perquè la gestió del trànsit a Catalunya la fa el Servei Català de Trànsit i no la Direcció General de Tráfico. En concret, Catalunya, ja ho deies abans, té 714 radars, dels que 482 són fixos, 174 de semàfor i 58 de tram. Potser les dades, hores d'ara, poden variar una mica perquè sempre es van incorporant de nous. Per això que no es preocupin els nostres oients, que sempre seran
sempre
per més, eh? Però, en tot cas, són les dades que recull el segon Observatori de Radars d'Espanya amb dades del 2022. Un estudi que també conclou que encapçalen aquest rànquing dues províncies catalanes. Barcelona, la que més. S'han analitzat d'aquesta província, de la província de Barcelona, 2.000 i poc quilòmetres de carreteres. S'han comptabilitzat 438 radars, o el que és el mateix, un radar per cada 4,63 quilòmetres de carretera. Segueix Girona, que està en el top 2, en el top 2, per fer-ho més, amb un d'aquests aparells per cada 10,76 quilòmetres. O sigui que Barcelona i Girona encapçalen aquest rànquing. I després de Catalunya, que està en el top 1, en el top 1 de comunitats autònomes, doncs hi segueix Andalusia, però pràcticament amb la meitat, 362, Castella i Lleó, 324, País Basc, 225, o Madrid, 224. I tant, ja ho deia, tant el Servei Català de Trànsit com la Direcció General de Tráfico doncs adverteixen que la idea és augmentar-los, i no només augmentar-los, sinó també fer-los més precisos. No sé si ho saps, però la Guàrdia Civil està incorporant nous radars que fan medicions làser, i això de retruc fa que canviï la velocitat real a la que multa, no?, o a la que s'activen els radars. S'ha reduït el marge.
Abans ara hi havia un marge, un percentatge d'error per aquest,
sí,
tipus d'error.
Sí, era el 5-7, no?, que es deia.
Sí, sí, exacte, aquesta... un 6%, un 5%, sí. Per què anava?
Doncs ara, en radars fixos, amb aquesta tecnologia, el marge pot ser de 3 km per hora. Els mòbils es pot pujar fins al 5, o sigui que, veritablement, aquests nous radars filen molt prim. I un altre rècord, que ja ho comentaves, no? També és a Catalunya. Tenim a Catalunya el radar que més multes posa. Està al quilòmetre 325 de l'AP7, el tram entre Ulldecona i Amposta, a la província de Tarragona. Cada dia de mitjana caça 185 conductors infractors, se suposa. A Catalunya, el segon amb més multes, es troba a la província de Girona, en aquest cas al quilòmetre 312 de la C31, i el tercer també està a la C31, però a la província de Barcelona, al quilòmetre 214. És a dir, que en qüestió de radars, sí, Catalunya és capdavantera.
Tenim una bona cole. Però on està la línia entre la recaptació i la dissuasió? Parlem de tot això, de radars, amb el president d'Automobilistes Europeus Associados, el senyor Mario Arnaldo. Mario, buenos días, bienvenido.
Buenos días, buen día.
Bueno, aquí tenemos el triste honor de tener ese radar que más multa en España, en la AP7, entre Ulldecona, las Terras de l'Ebre, entre Ulldecona y Amposta. Pero la primera pregunta que quiero hacerte, Arnaldo, es ¿dónde está la línea entre el radar que ayuda a la disuasión de aquellos conductores incívicos y el radar que recauda?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que la función de un radar como un elemento de seguridad en las carreteras el éxito estriba en que cada vez formule menos denuncias, no en que cada vez formule más denuncias, porque si lo que queremos es prevenir, es decir, evitar la situación de riesgo, lo que tiene que haber es que se respete ese límite de velocidad y, por tanto, el radar tendrá que formular menos denuncias. Pero esto, desgraciadamente, no solamente en Cataluña, en toda España, esto no ocurre así. Y no tenemos la más mínima duda que, en este momento, la función que están teniendo los radares de tanto de tránsito como de la Dirección General de Tráfico tienen una función absolutamente recaudatoria. Y ese es el resultado y es una realidad. Y además hay otra cuestión que lo explica perfectamente. Miren, si se quiere verdaderamente cumplir la función de disuasión, lo que hay que hacer es, en cuanto se produzca la denuncia, en cuanto se produzca la infracción, hay que detener, hay que parar en el acto al infractor. Y una sanción, quiero decir, actúa a posteriori de cometerse la infracción. Ya. No es disuasoria, no es. Y esa política, insisto, no está cumpliendo. Es decir, si hay cada vez más denuncias, si un radar formula cada vez más denuncias, algo falla. O no es legible esa limitación de velocidad, o no es comprensible, no es aceptada, y habrá que poner otros medios, no que venga otro a la caja registradora.
Bueno, de hecho, Barcelona es la demarcación con más radares por kilómetro de carretera, en este caso, y seguramente tendrá mucho que hacer también los radares urbanos que se han instalado ahora en la ciudad de Barcelona, que yo no sé si cumplirán también este papel disuasorio, porque, bueno, a tenor de lo que estás explicando, será un fan de recaudatorio, porque no va a haber nadie allí para parar al infractor.
Claro, claro. Aquí hay distintos sistemas de detección de las infracciones y cada vez, desgraciadamente, cada vez más son sistemas automatizados donde no hay presencia de la policía en la carretera. Y tengo que decir que la presencia de la policía en la carretera tiene un efecto disuasorio. Sí. Un ejemplo ejemplarizador también de y una simple amonestación cuando te paran, eso hace, tiene más efecto que el que luego después del tiempo te manden unas multas, ¿no? Pero se han incorporado otros elementos como son los sistemas fotorrojo en las ciudades, sistemas automatizados para detectar las infracciones de aquellos que rebasan los semáforos en rojo. El problema que tiene este sistema, y además lo hemos visto, es que es un escándalo. Y es un escándalo porque muchos ayuntamientos se han cargado la gestión a empresas privadas y resulta que la remuneración de estas empresas privadas que instalan o que gestionan estos fotorrojo resulta que va en función de la recaudación que tengan. Esto es un escándalo.
Eso es muy escandaloso, ¿eh? Es muy llamativo.
No tiene sentido. Es que no tiene sentido que, y esto es así, hay empresas privadas que van a vender sistemas y le van al alcalde y le dicen, mira, alcalde o alcaldesa, te voy a hacer una oferta que no vas a poderte negar. Y es que tu municipio necesita un sistema de seguridad vial. Van siempre con la excusa de la seguridad vial y aquí te voy a poner pues con varios fotorrojo y te voy a poner unos radares y lo mejor de todo de mi oferta es que resulta que no te va a costar un duro, al ayuntamiento no va a costar un duro, sino que la remuneración va a ser en función de la recaudación, pues un 40% de lo que recaudemos con las multas para la recaudación para retribuirnos. Claro, eso desgraciadamente, y está ocurriendo no solamente en municipios en Cataluña, en toda España. Y esto es un escándalo que no se puede tolerar. Y no se puede tolerar porque se elimina la función de disuasión, se elimina, además, bueno, pues aquello de que además de la mujer del César, que además de ser honesta, pues tiene que parecerlo, ¿no? Pero ya cuando aquí hay unos sistemas que lo que van es a forrarse, y a forrarse con las multas, pues mire usted, esto no tiene nada que ver con la seguridad vial, y desde luego esto es una denuncia que hago grave, pero es así, es la realidad, y me encantaría que no fuera así, porque sin duda los sistemas automatizados se pueden utilizar, tienen que estar presentes, pero no con como se están utilizando ahora mismo en España, que, insisto, yo acuso de que se están utilizando las multas de tráfico con fines recaudatorios.
Bueno, pues ahí está. Señor Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, pues gracias por esta charla y por estas explicaciones.
Con mucho gusto, estamos a su disposición.
Es molt fort, y muchas gracias, Mario. És fort el que ha explicat, eh?
Els ajuntaments, sí.
Això em refereixo a la part dels ajuntaments de... Bé, que queda clar, no? Si és una empresa privada la que s'encarrega de tot això, a l'ajuntament no li costa un duro, i cobren en funció de la recaptació, recapten, doncs ja està.
Anem a posar-li una mica d'alegria.
Blanco i en botella. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. De seguida parlarem d'un altre drama. Els rades ja ho són, però això encara és més... Parlo de la sequera i parlo del tancament del canal d'Urgell. Ahir parlàvem amb la pagesia, amb l'encarregat de l'aigua de Jarc, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que ens explicava la situació, i encara no s'havia acabat de fer la reunió. Ara ja està clar, tancarà el canal d'Urgell amb totes les restriccions que ahir ens explicaven. De seguida el Sergi Tor ens parlarà del tema i a veure què passa, perquè tot depèn del cel. Però abans, anem a perdre pes, va. Porque si sientes que ya por la tarde te aprieta la ropa, pesadez en las piernas, tobillos hinchados, bolsas en los ojos, necesitas deshincharte y adelgazar con el plan 1-2-3, y en solo 3 semanas vas a eliminar de 4 a 7 kilos y vas a bajar 2 tallas de volumen. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días. Pues sí, con el plan 1-2-3, que es rápido, que es seguro, con registro sanitario, vamos a deshincharnos, a perder peso, a bajar volumen. Y vamos a conseguir, al perder peso, pues controlar también los niveles de azúcar y colesterol. ¿Qué ganamos? Pues ganamos humor, dormimos mejor, no son batidos, seguimos comiendo, no pasamos hambre, y el resultado en 3 semanas, pues, podemos perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, y Enriqueta, así con el buen tiempo ya apetece lucir bikini, bañador, y este verano vamos a bajar de peso y volumen seguro, con el plan 1-2-3. Mira, solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana y listo. Además, como es natural, pues es apto pues para todo el mundo, ¿no? La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Sí. Vamos a bajar volumen, eliminar todas las toxinas, eliminar también la retención de líquidos, perder 2 kilos y tomar los sobres de piña.
Y la segunda semana vamos a renovar, vamos a tener ese vientre plano.
Claro, a reducir también la barriguita, a combatir el estreñimiento, a perder 2 kilos más y a tomar los sobres de naranja.
Efectivamente, y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa localizada pues en la papada, en la cintura, en la espalda, en la barriga y en las piernas. Las cápsulas captagrasas.
Captagrasas, que además son saciantes y calman la ansiedad, ¿eh? Nos ayudan a eliminar la grasa. El resultado, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? El resultado es de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. Si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53. Hoy martes tenemos una gran promoción, porque con el plan 1-2-3 te llevas de regalo el gel adelgazante con rolón incorporado, te llevas de regalo una caja con 10 infusiones detox que nos ayudan a seguir depurando, y te llevas de regalo también una caja de galletas de pura fibra, aceite de virgen y cereales, que están riquísimas. Uh-huh. Esta gran promoción te viene con tu plan 1-2-3. ¿Y con qué tienes que hacer? Pues un pequeñito esfuerzo, marcar el teléfono 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 de Triple Acción. Limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, y bajas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Así que llama ya al teléfono que te acaba de decir Enriqueta. 650-51-52-53. Ahí está ella y todo su equipo, pues, para informarte. Y además, hoy tenemos ese gel adelgazante, la promoción. Sí. Me encanta.
Va. El gel es extraordinario porque si queremos lucir tipo, ¿no? Pues es el reductor, elimina esa celulitis localizada, y también va muy bien las infusiones y también las galletas, ¿no? Para endulzarnos, ¿no? Y además el plan es que no tienes que moverte de casa, te lo llevamos a tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío, y lo único que tienes que hacer es empezar el plan y llegar a tu peso deseado, sobre todo con salud, ¿eh? De 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Con el plan 1, 2, 3, sí se puede. Te deshinchas y adelgazas de 4 a 7 kilos en un santiamén, en solo 3 semanas. Y ya sabéis, ahí está, generosos con todos vosotros. Ahí está ese desayuno, merienda gratis con las infusiones, las galletas, el gel. Todo, todo con el plan 1, 2, 3. Voy a repetir el teléfono, ¿eh? 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo ese equipo, pues, para informaros sobre las ventajas del plan 1, 2, 3. Enriqueta, besazos enormes.
Igualmente, besitos.
Adéu, adéu, adéu. I de seguida parlem del tancament del canal d'Urgell en aquest episodi de Severa Sequera, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre.
El canal d'Urgell tanca el regadiu amb la incertesa de si es podrà reprendre la campanya abans del setembre. Tot depèn de les pluges, eh? És una decisió inèdita, mai s'havia pres abans, que afecta més aproximadament a unes 50.000 hectàrees de cultius de 5 comarques de terres de Ponent. Clar, avui estan fent els darrers recs sense saber exactament què passarà. Una incertesa angoixant, en aquest cas, amb la pluja que no cau. Sergi Tor, bon dia.
Bon migdia, José Miguel.
Bé, en tancar el canal d'Urgell, on et trobes, Sergi?
Doncs som a Miralcamp, localitat a uns 3 quilòmetres de la capital d'aquesta comarca, el Pla d'Urgell, Mollerussa, localitat agrària i una de les localitats de la comarca que reguen del canal d'Urgell. El canal d'Urgell avui ha pres una decisió històrica i ja anunciada, però avui és el primer dia que entra en vigor. No se pot regar del canal principal, l'ha tancat, a causa, tothom ja ho sap, de la sequera i de la falta d'aigua als embassaments principals que subministren el canal. Què significa això per milers i milers de pagesos? Ara ho anem a preguntar amb Àlex Capdevila, pagès aquí de Miralcamp. Àlex, benvingut a Herrera en Cope Catalunya i Andorra i bon migdia.
Hola, molt bon migdia.
Bé, tu quantes hectàrees tens?
Nosaltres portem a casa unes 40 hectàrees, unes aproximadament unes 50, i entre tots portem, remenem unes fruita de tot verdura i hortalí i terra campa.
És a dir, ets pagès professional?
Sí, de tota la vida.
Oh, això que ets molt jove.
Sí, massa. A vegades inclús me diuen que m'escapo de l'escola, però no, estic molt content.
Sí, ets un pagès vocacional?
Sí, molt.
Què significa per tu avui ja no poder regar?
Bueno, bàsicament, avui estem al mes d'abril. La veritat és que mai ens havíem trobat una situació en aquestes altures de que no hi ha aigua. I ve tota una campanya per endavant, sigui amb el cultiu extensiu i amb el cultiu de fruticultura. Sobretot el tema cultiu extensiu, que és blat, cereal d'hivern, s'ha fet, pues, no ha arribat al cicle perquè l'espiga ja ha espigat abans, i el tema d'aufals i tot aquest cultiu s'haurà de perdre perquè no podrà fer l'última sega, i després el tema blat de moro. El blat de moro ja no s'ha pogut sembrar perquè, clar, és un cereal que al Pla d'Urgell dona molt poder adquisitiu i dona molta feina, i molta gent, pues, aquest any, pues, no podrà treballar. I aquest any, pues, és més radical que l'any passat, ja que l'any passat vam tindre les gelades fortes a la fruticultura. Aquest any ja és un tema més delicat, que és el tema d'aigua. El tema d'aigua, el que ha fet és que ara, justament avui, tanquen el canal, durant 3 setmanes no hi haurà aigua, i esperarem que, si tot va bé, pues, tinguem unes prediccions de cara al maig, que es pugui regar i puguem fer algun manteniment a l'arbre suficient per sobreviure.
Sí, aquí hi ha dues coses. Primer, tu t'aixeques cada matí mirant cap al cel a veure si plou.
Exacte. Si Déu vol i tot va bé, com diu el refrán, pel maig cada dia un raig estaria bé, però no ho sabem. Esperem que plogui.
Sobretot a la muntanya.
Sí. Exacte, a la muntanya el que hauria de fer és ploure més i nevar més a l'hivern, també.
Te pots trobar amb el dilema d'arrencar amb les teves hectàrees d'arbres fruiters, d'arrencar la fruita per salvar l'arbre?
Correcte. Podríem arribar a un punt, depèn de quin mes agafem, que si no trobéssim alguns dies dels mesos del mes d'agost no es pogués regar gens, l'arbre podria tindre unes conseqüències molt crítiques, perquè la flor tornaria a sortir, hauríem de tirar la fruita a terra, i les pluges fortes de la tardor el que faria és tornar a florir i enganyaria l'arbre. I llavors això repercutirà una producció de 2 anys.
T'estem escoltant la teva veu, una producció de 2 anys, i això de cara al consumidor, ara l'oient que ens està escoltant i que va, doncs, a comprar la fruita i la verdura al supermercat, a quines conseqüències tindrà si això continua, Àlex?
De cara a l'estiu hi haurà conseqüències molt fortes als supermercats. Hi ha puestos que ens estan dient que a veure si nosaltres tindrem prediccions, quines prediccions tindrem de cara a la campanya de fruita. La veritat és que ens estan trucant supermercats dient a veure si arribarem als requisits que ells ens demanen, i crec que serà complicat. Tot dependrà de cara al mes de juny i juliol el que passarà, perquè ara bàsicament no ho sabem el que passarà, perquè les produccions estan començant a la baixa, i esperem que d'aquí un temps, pues, si tot va bé, plogui i tinguem aigua.
I ara, sense aigua, la teva feina al camp quina és?
Ara mateix és substituir, aguantar, fer que l'arbre aguanti i donar el màxim de possible perquè puguem regar, perquè si tot va bé i puguem aguantar, doncs donarem tot el que puguem perquè puguem donar l'abast als supermercats.
Una pregunta personal per acabar. Pots dormir ara tranquil per la nit o no?
No, la veritat és que aquests dies no podem dormir massa bé perquè estem molt neguitosos i l'únic que volem és que el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya declarin aquestes zones zones catastròfiques, perquè això a la llarga hi haurà molta gent que ho passarà molt malament.
Àlex, que pugui recuperar la son, que aquest pronòstic de que hi haurà gent que ho passa malament no es compleixi i que plogui.
Això esperem, si Déu vol.
Gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
És un gran problema tot això que hem sentit. Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies a José Miguel des de Miralcamp, un dels eixos d'aquesta greu crisi de la sequera.
Sí, un problema. Estaven sentint tot això, tot aquest de testimoni que apunta a desesperació, que és el que tindrem, una desesperació, i esperem que plogui ara. Si la predicció, almenys fins diumenge, com a mínim, no diu que plourà. Més aviat al contrari. No només no plourà, o sigui, és a dir, les darreres pluges que podem esperar, si podem dir pluges a tot això, són les d'aquesta tarda al Pirineu, 4 gotes, possiblement demà al matí, dimecres, possiblement algun ruixatet, encara menys que avui a la tarda, i ja de cara a diumenge no només no esperem pluges, sinó que esperem una pujada anòmala de les temperatures, molt per sobre del que tocaria per sobre per l'època, perquè entra una massa d'aire càlid des del sud, que entrarà, ja sabeu, entre la sequera, la massa d'aire càlid i que allarguen els dies i els rajos del sol cauen més perpendiculars, això té una traducció, reservori de calor. És el que ens tocarà patir almenys de cara a diumenge, fent una previsió al que queda de setmana. De seguida parlarem de basuraleza. Continuem parlant de medi ambient, en aquest cas de la basuraleza, del projecte Upcycling the Oceans, que l'empresa Ecoembes ha posat en marxa, per treure porqueria, la paraula és aquesta, porqueria, hi hauria una altra paraula més barruera per definir-ho, però no la duré, diré això, brossa, bàsicament, porqueria, bàsicament. De seguida en parlem del que es troba al fons litoral català, aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra.
Wesley Snipes está de estreno.
¿Qué? Supongo que es una broma.
En 2 películas de acción arrolladora.
Fue una encerrona desde el principio.
¿De quién?
Es lo que quiero averiguar.
US Marshals.
Jameson, no cambie hombre, están cometiendo un error.
Y Murder at 1600, asesinato en la Casa Blanca.
Su deber podría enviar a la cárcel a un hombre inocente para toda su vida.
2, de Wesley Snipes.
Vaya, esto está muy bien.
El sábado a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La campanya Upcycling the Oceans està dedicada doncs, a treure i classificar i reciclar doncs, la porqueria que hi ha al fons dels nostres mars, dels oceans, en aquest cas planetaris, però ens referirem concretament al que ens toca a nosaltres, és el litoral català, que ja tenim uns quants quilòmetres de tot això, i també en funció d'on miris hi ha més porqueria o menys. De fet, no és la primera vegada que quan parlem de les enyorades ventades, de les enyorades tempestes, doncs quan parlàvem amb les confraries de pescadors ens explicaven tota la porqueria que podien arribar a treure del fons marí fins a rentadores. Rentadores! Ja m'explicareu com arriba allà una rentadora? Doncs rentadores! Pots dir, bueno, senyores de trànsit, valles d'ajuntaments, igual, doncs amb una riera se les emporta cap endins, vale, però una rentadora, igual també estava allà. Però, entre d'altres coses, un dels objectius és agafar d'aquests materials, reciclar-los i donar-los una segona vida. Seria un d'aquests projectes que Coembes s'ha posat en marxa. Tenim el telèfon, precisament, a la Carolina Martín, de Coembes, per parlar de tot això. Carolina, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿y qué hemos encontrado delante de la costa catalana?
Pues la verdad que hemos conseguido en el 2022 recuperar casi pues 95.000 kilos de basura marina gracias a este proyecto y sobre todo gracias a los casi 1.000 pescadores catalanes que realmente son ellos pues los verdaderos héroes de éxito, porque de manera totalmente altruista, cuando salen a faenar con sus barcos, que son casi 230 barcos pesqueros, pues cuando echan sus redes, lo ideal, lo que todo el mundo pensamos es que salen limpios los peces, que luego pues todos nos comemos, pero no es así. La verdad que esas redes están llenas de basura marina, que encontramos de todo, desde toallitas, embalajes industriales, envases de comida, de cosméticos, bolsas de la compra. De todo, de todo, de todo. Cuando hablas con los pescadores nos dicen que salen hasta neumáticos. Bueno, el problema que nos estamos encontrando es que la gente piensa que nuestros mares son vertederos y que como está en el fondo del mar no se ve, y eso no es así. Entonces este proyecto, que ojalá no existiese, eso es lo primero que tendríamos que decir, porque significaría que nuestros mares están limpios, pues lo que busca es al menos que esa basura marina que ya han sacado ellos, pues no devolverla al mar, sino que cuando ellos llegan a los puertos, pues lo depositan en los contenedores que nosotros hemos puesto para ellos, y allí pues se seleccionan pues los residuos por tipo de material. Y como muy bien decías, por ejemplo, con el PET, que el PET es el plástico de las botellas de agua, ese ejemplo, pues con ese PET se hace granza, y esa granza pues se hace como un filamento, pues una técnica que se llama de extrusión, y se puede hacer un hilo, una hilatura muy finita, muy finita, y con ese hilo se hace un tejido que, por ejemplo, se puede convertir en un bolso, en una zapatilla, en una camiseta. Entonces, lo que hablamos, ¿no?, que a lo mejor una botella que estaba en el fondo del mar, pues de repente se convierte en una prenda que está en el fondo de tu armario.
Bueno, está muy bien.
De la economía.
¿Cuál es el proceso? O sea, digamos que principalmente son los pescadores los que, mediante faenar cada día, algunas veces hemos hablado aquí que de todo lo que pueden llegar a sacar de ahí, y cuando llegan a puerto, ¿qué hacen con toda la basura que encuentran?
Sí, es tal como estás contando. Ellos salen a faenar y echan sus redes, y lo que te decía, cuando sacan esa red, pues se deparan obviamente la parte de todos los peces, todo lo que encuentran, con esa basura marina. Y cuando llegan a puerto, pues la depositan en esos contenedores que están destinados para ellos. Ahí es donde se separa, y es lo que decíamos, intentamos siempre, pues la parte de PET son llevados a un reciclador, donde se encarga pues de limpiarlos y transformarlos en granja a través de esos distintos procesos, y luego el resto de los residuos son seleccionados y envían pues a sus canales de reciclaje correspondientes, dando siempre esa segunda vida. Porque si al final este proyecto lo que busca también es concienciar, si es que no tenemos un planeta B, por eso necesitamos consumir pues de una manera mucho más responsable, es fomentar esa economía circular que decimos, no el usar y tirar de la economía lineal. Porque es que tenemos que darnos cuenta que si estamos agotando las materias primas, pues es tremendo al final lo que estamos haciendo.
Sí, no, sin lugar a dudas. Pero mientras se ponga el foco en la economía, tenemos un problema, porque el problema no es reciclar, el problema es que si te sale más caro...
No, el problema fundamental es que tenemos que evitar que esa basura marina llegue al mar. Eso es fundamental. O sea,
No, totalmente de acuerdo. Sí.
Tiene que estar en concienciar que, por ejemplo, es que el 80% de la basura marina proviene de terrestre. Eso es lo fundamental que tenemos que concienciarnos todos, que es que no es normal encontrarnos esa basuraleza, pero ya no en el mar o en la playa, que es que cuando vamos al monte a pasear es tremendo. Nosotros tenemos otro proyecto también en el Camino de Santiago, que hacemos lo mismo, ¿no?, que es concienciar pues a los miles de peregrinos que hacen el camino, que sea el camino al final que deje huella en ti, de tu experiencia, de todo lo que has vivido, no que dejes tu huella en el camino con los residuos que dejas. Es eso, porque es que al final los pescadores muchas veces lo comentan, que cuando hay días de lluvia, bueno, que es tremendo todo lo que ve que al final se arrasa al mar.
Pues Carolina Martín, responsable del projecte, responsable de premsa, de comunicació del projecte Upcycling de Oceans, de Coembes, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por dejarnos ese espacio para contar también este proyecto, así que encantadísima.
No, nosaltres igual, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. El cas és que no, ni us imagineu, és que clar, com no veiem la porqueria que hi ha sota l'aigua, doncs adonem de tot el que tenim. I què fem amb tot això? Doncs mira, si es pot reciclar, perfecte, però us dic també una cosa. A vegades, en funció d'on pesquem, doncs, i això ja no ho podem controlar, molts peixos ja porten microplàstics. No és qüestió de crear alarma, ni molt menys, eh? No, ni molt menys. Però és una realitat que hem de tenir en compte, eh? Més aviat fem això, millor. Tancarem Herrera, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'inquiocupació. Atenció, perquè parlarem amb una dona que ha començat avui una acampada en protesta pel seu pis inquiocupat. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.